Catalunya sense barreres, un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Bona tarda, amics i amigues de la ràdio. Us saludem des de Catalunya sense barreres, el programa que dona veu a les persones amb discapacitat i malaltia mental. Avui en portada volem comentar-vos que un pessic de l'extra del Dia de la Mare de l'11 ha tocat a Barcelona. Rafael Perea, amb punts de venda a la Ronda Sant Pau, la Rambla, Paral·lel i Passeig del Bor, ha venut 10 cupons, premiats amb 40.000 euros cadascú. Felicitats als premiats. Sens dubte, els jocs de l'11 són la base de la integració laboral i dels serveis socials per a moltes persones amb discapacitat i malaltia mental a Catalunya i la resta de l'Estat. Aquesta realitat contrasta amb una altra de caire ben diferent. Ens informa Mercè Raga.
El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, el COCARMI, denuncia la reculada de drets que suposa la utilització de les persones amb discapacitat al nostre país en activitats de joc no legals. I en aquest sentit, sol·licita a l'administració que interrompi aquestes pràctiques, cada vegada més habituals i perjudicials per la imatge d'aquestes persones. Les dades assenyalen que augmenten un 21% les vendes del joc il·legal des del 2011, arribant a una xifra que gira al voltant dels 84 milions d'euros l'any en tot l'Estat. La crisi ha fet pujar un 20% les persones en risc d'exclusió utilitzades per aquesta activitat fraudulenta en els darrers 2 anys. El COCARMI fa aquesta crida davant l'activitat comercial d'algunes organitzacions que, abusant de la imatge de la discapacitat, realitzen accions de joc per les quals no tenen concessió ni cap cobertura administrativa.
Després d'aquesta important informació, nosaltres ens posem en marxa al costat de la Maria Vila. Bona tarda, companya.
Hola, molt bona tarda, Anna.
Benvinguda. Avui m'acompanyes tu, oi?
I tant.
Sí? Doncs repassem ja els continguts del programa d'aquest cap de setmana de dissabte 10 o diumenge 11 de maig. Avui ens visita en Cisco Bages, carregat de causes trobades.
Un cop al mes destaquem 4 iniciatives que porten una mica d'optimisme i esperança a l'actualitat informativa, massa sovint marcada per notícies dolentes. Són les causes trobades que compartim amb el periodista Cisco Bages, vicepresident de l'Associació Solidaritat i Comunicació SICOM.
També, com cada segon cap de setmana de mes, conversarem amb la síndica de Greuges de Barcelona, la Maria Assumpció Vilà.
La síndica ens parlarà d'una audiència pública que s'ha fet a Barcelona amb escolars amb i sense discapacitat. Fins i tot els joves han presentat un manifest que potser pot tenir una mica d'influència en la política municipal de la capital catalana.
I a més, Maria, que tu has estat en aquesta audiència,
sí,
pública.
Sí, la síndica em va convidar i el passat dimarts vam estar allà i vam veure tots els 900 escolars.
Al Saló de Cents.
Al Saló de Cents de l'Ajuntament.
Muts, calladíssims, eh?
Estaven impecables.
Felicitats a aquests escolars, i tant que sí. Més continguts. El nostre tercer argument és la tertúlia final del programa, que avui compartim amb els companys i companyes de Salut Mental.
En aquesta tertúlia ens comentaran quin paper tenen per a ells i elles les teràpies alternatives en l'estabilitat de la seva salut mental. Sabrem si les fan servir o no, si en creuen o no. Vaja, que aquest és un tema molt present a la societat actual per tothom.
Doncs la veritat és que sí, eh? Qui no s'ha plantejat alguna vegada
fer
servir una teràpia alternativa?
Sí, sí. Jo sóc usuària d'alguna. Sí.
Moltes gràcies, Maria. Iniciem ja el programa al costat del Toni Huguet, al control de so. La primera aturada que fem en el camí és amb la nostra historiadora, la Carmina Coromines, qui cada setmana rescata dels seus arxius un personatge per a la secció Història i Discapacitat. Tot seguit ens acostem a la figura de l'Alexander Fleming.
Bona tarda. Alexander Fleming realitzava diversos experiments i va notar que la colònia d'un fong havia crescut espontàniament en una de les plaques. Va observar que les colònies bacterianes que es trobaven al voltant del fong eren transparents a causa de la mort dels bacteris a la placa i així va descobrir la penicilina. L'antibiòtic va despertar l'interès dels investigadors nord-americans durant la Segona Guerra Mundial. Fleming no va patentar el seu descobriment per creure que així seria més fàcil la difusió d'un antibiòtic necessari pel tractament de nombroses infeccions que assotaven la població. Amb la penicilina es va iniciar l'anomenada era dels antibiòtics i va portar al descobriment de nous antibiòtics com l'estreptomicina, que utilitzada com a tractament contra la tuberculosis, ha salvat milions de vides. L'aportació científica de Fleming és doble. A més de descobrir una molècula química, la penicilina, també va trobar una molècula proteica, el lisozim, amb activitat antibiòtica. El 1945 va ser guardonat amb el Premi Nobel de Medicina i Fisiologia pel descobriment de la penicilina i les seves propietats curatives en malalties infeccioses.
Catalunya sense barreres, tots els dissabtes de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel, amb la direcció d'Anna Hernández.
Iniciem el programa d'aquest dissabte 10 de maig, o diumenge 11, al costat d'en Siscu Bages, periodista de les causes trobades i vicepresident de l'Associació Solidaritat i Comunicació, SICOM. Siscu, benvingut, bona tarda, company.
Hola, què tal?
Avui el teu espai de les causes trobades, el periodisme compromès i els periodistes tindran força protagonisme en la secció de maig. Per quines raons, Siscu? Ha coincidit així?
Bueno, el 3 de maig és el Dia Mundial de la Llibertat d'Expressió, de la Llibertat de Premsa, que es va instituir el 1993 per l'Assemblea General de les Nacions Unides. I des d'aquell any, doncs, quan arriba el 3 de maig, sempre les entitats que més o menys fan càlculs, doncs et diuen, hi ha vàries, hi ha Reporters Sense Fronteres, hi ha la Federació de Periodistes Internacional, hi ha Forum House, que fan els càlculs dels periodistes que han estat represaliats, detinguts, fins i tot assassinats, no?, segrestats. I bé, toca. I doncs aquest any el Reporters Sense Fronteres ha fet una versió especial, que és la que volia comentar jo avui.
Efectivament, 100 herois del periodisme. És una llista on 100 professionals del món del periodisme apareixen destacats. Per quines raons?
L'article 19 de la Declaració Universal dels Drets Humans de les Nacions Unides diu que és un dret, el dret a investigar i a rebre informacions i opinions i difondre-les sense limitació de fronteres per qualsevol mitjà d'expressió. I aquests 100 herois, doncs, posen una mica la cara en aquest ideal del bé comú, no? N'hi ha 100, com n'hi podria haver-hi 90 o 110, vull dir que han fet una selecció, han dit, ajustem-ho al 100, no?, perquè quadri, no? Però, vaja, són 100 persones que en els darrers anys, no només en el darrer any, sinó en els darrers temps, han defensat, han lluitat, han estat represaliats per defensar aquesta llibertat d'expressió que reconeixia la Declaració dels Drets Humans, no?
Tu estàs en aquesta llista?
Pues no.
Gran errada.
D'espanyols només n'hi ha un. No. Estar-hi vol dir que ho has passat malament, eh? Vull dir que no vol dir que...
Sí.
Jo el que hi ha espanyol és el Gorka Landaburu, que és un periodista que va ser víctima d'un atemptat d'ETA ja fa anys, no?, i que ha continuat
sí,
lluitant en favor de la llibertat d'expressió tant al País Basc com a la resta del món, no? I per tant, doncs, no, d'espanyols només hi ha aquest. Hi ha 13 llatinoamericans i hi ha gent molt, molt, molt variada, clar.
Aquests periodistes, posen tres exemples d'informacions a les quals hagin dedicat pràcticament la seva carrera i la seva vida, perquè molts d'ells m'imagino que no saben ni qui són aquesta llista perquè són una presó.
Segurament. Bueno, sí, n'hi ha que es passen molts anys detinguts a la presó. N'hi ha un d'Uzbekistan, per exemple, que porta mitja vida a la presó, no? I que... Un altre problema és que ningú no els coneix, no? I són noms que són molt poc coneguts. Potser alguns, com per exemple la Lídia Cacho, que és una periodista mexicana que va lluitar i que va desvetllar, va descobrir una xarxa de pedofilia al seu país, doncs potser és més coneguda que altres perquè ha estat premiada i han rebut alguns premis, no? Però la major part d'aquestes persones són gent absolutament desconeguda pel gran públic. Hi ha de tot, hi ha persones joves, hi ha persones grans, hi ha gent de 25, hi ha gent de 75 anys, no? El més jove, per exemple, és un cambodjà que es diu Oudom Tat, i el més gran és un pakistanès que es diu Mohamed Ziauddin, no? Ja dic, aquí hi ha una mica de tot. Per exemple, hi ha un periodista turc que es diu Ismail Saimaz, que porta ja una vintena de procediments judicials al seu país. També s'ha de dir que no tots són dels països del tercer món, que a vegades potser pensaríem que només hi ha periodistes del tercer món en aquesta llista, i també hi ha periodistes dels Estats Units o de...
Però temes en els quals hagin o estiguin treballant aquests periodistes sent herois del periodisme, segons Reporters Sense Fronteres.
Ja, et pots trobar de tot, et pots trobar, per exemple, aquests que dèiem ara aquests dels Estats Units, la seva denúncia va ser les denúncies per les agressions a la llibertat d'expressió, en el sentit de que anaven al darrere de la gent d'Occupy Wall Street, la gent que protestava, no? I que l'FBI i alguns grups de dreta americana doncs intentaven investigar-los, i això no agradava al sistema, i per això els han detingut o els han posat entrebancs, no? Però clar, en altres indrets del món, per exemple a Burundi, un que es diu Hassan Rubakuki, ja fa 15 mesos, fa més d'un any que estava a la presó, perquè va acostar el seu micròfon en els moviments rebels. No va fer més altra cosa que acostar-se al moviment rebel i bueno, vosaltres què en penseu? Doncs això va ser considerat doncs, un motiu per la seva detenció. No?
Imaginem que en Jordi Évole no hi és en aquesta llista, perquè només hi ha el periodista que has comentat, el Gorka...
Landaburu.
Exactament. Però sí que parlem a les causes trobades d'en Cisco Bages, del Jordi Évole i els seus salvados, dedicat a la dependència, perquè què ha passat? Situa'ns en el tema. Un programa amb moltíssima repercussió.
Sí, bueno, ja Salvados ja té sempre moltíssima repercussió.
No?
Per tant, en aquest cas sí que és un periodista molt conegut que no descobrim la sopa d'all quan en parlem, no?
Sí.
Però sí que jo crec que valia la pena que, si podíem tractar-lo en aquesta secció i en aquest programa, fer esment de que és un programa que toca un tema molt sensible i que, com que el problema existeix, tothom el coneix, hi ha milions de persones que les seves famílies tenen aquest problema però viuen de portes endins i no el veuen reflectit en els mitjans de comunicació, que una televisió, un programa de l'audiència de l'Évole, el tracti i el posi sobre la taula, no? És el que em va fer pensar, doncs, potser que fem de tants premis com té el Jordi Évole, això, doncs, afegir-hi també, si nosaltres donem premis, no sé si donem premis aquí a les causes trobades.
Ara mateix, el de les causes trobades, Cisco.
Li podien donar el premi causes trobades en aquest programa, perquè ja realment jo crec que una societat demostra la seva qualitat quan sap tractar bé a les persones que estan més necessitades. En aquest cas, no cal dir-ho, que és un exemple claríssim de gent que necessita un ajut de la societat, no? I posar-ho sobre la taula em sembla que és molt meritori.
Segur que molts oients van veure aquest programa, però potser d'altres no. Hi ha un moment clau en el programa Salvados, dedicat a la dependència, del Jordi Évole, que és quan es creuen dues veus. Explica'ns.
Sí, aquí hi ha un cert debat deontològic periodístic, no? Estava en Jordi Évole parlant amb un xaval, amb en Jaume, un dependent del País Valencià, amb cadira de rodes, que estava fart d'intentar demanar ajuts per la seva situació, i li havien contestat una carta al Jorge de Moragas, que és el cap de comunicació de la presidència del govern, i li va dir que estava en el suyo, no? Que ja li mirarien, no? Però no li havien dit res. No? I llavors el Jordi Évole, com que havia parlat amb el Moragas en un altre programa, tenia el mòbil a mà, i va fer allò de trucar-lo en directe, no? Bueno, en directe, mentre estava gravant, vaja, el programa estava registrat,
sí.
No? Però el va trucar mentre estava parlant amb el Jaume, no? I va dir, escolta, jo he intentat parlar amb tothom, he intentat parlar amb la gent del Ministeri de Sanitat, he intentat parlar amb diputats del Partit Popular de la Comissió de Sanitat del Congrés, he intentat parlar amb presidència del govern, i no hi ha manera, ningú vol venir en aquest programa, no? I perdona que et faci aquest salt a mano armada, però el tinc aquí el Jaume, li vols dir alguna cosa? I clar, va ser una situació una mica incòmoda, no? I el Moragas va dir que estava en una reunió de no sé quin comitè de direcció del Partit Popular i que no podia atendre i que, per tant, doncs, que li sabia molt greu i tal, no? Però va ser el contrast aquest clar entre una persona que té unes necessitats evidents i una administració que és incapaç de resoldre-li, no? I va ser maco en quant a posar en escena.
Efectivament.
Si era necessari, si, bueno, és discutible des del punt de vista deontològic si això aporta alguna cosa més, no? Però, bueno, forçar aquest contrast jo crec que va estar bé.
Els casos, de fet, són impactants. Per exemple, el de la Verònica Esteban, la mare, que va estar 6 anys tenint cura de la seva mare, i l'ajuda esperada no va arribar-hi mai, una història que es repeteix contínuament.
Sí, no és una història diferent de les moltes que hem viscut. Bueno, jo l'he viscut en persona, per exemple. Jo tenia la meva mare que tenia Alzheimer, va arribar un moment que vam tenir que ingressar-la en un centre residencial que li cobraven 2.300 euros al mes per atendre-la, no? I la meva mare tenia diners, no sé com s'ho va fer, però va aconseguir pagar-se fins que es va morir, no? Però l'ajuda de la dependència no va arribar mai.
Clar, les retallades, de fet, fan mal a tot arreu, però en l'àmbit de la dependència han estat especialment doloroses. De fet, teníem una llei que ha quedat totalment desmantellada, pressupostàriament.
Mai no vaig entendre aquesta crítica que hi havia des del començament de la llei, dient sí. que la llei era, no servia per res perquè no hi havia, no havia pressupost. Dic, bueno, pues, escolta, ara tenim la llei, busquem el pressupost, no? Però d'entrada ja es va criticar molt la llei per això, perquè no hi ha diners per portar-la en pràctica. Bueno, doncs busquem els diners. De què serveixen els administradors públics si no és per trobar els diners per atendre les necessitats de la gent? Perquè els tenim, perquè vagin dient que sube el PIB i baixa el PIB o la prima de riesgo, no? Han de fer aquest esforç, no? Però el problema és que ha anat passant el temps i cada vegada anem a pitjor, no? En aquest cas també hi ha aquest tema de que les administracions més o menys es culpen les unes a les altres, la Generalitat es posa de sobre, com en altres qüestions, dient que és la culpa és de Madrid, que no es dona prou diners. En part té raó, perquè Madrid no dona prou diners, no? Però esforcem-nos, no?, per trobar els diners, no? En xifres concretes, la responsable de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, Carmela Fortuny, deia a finals d'any que havia caigut un 1,4% els beneficiaris de la dependència en un any i les prestacions havien reduït un 5,5%. No? El 2012, a final d'any, hi havia 158.000 persones que se'n beneficiaven i el 2013, al desembre, hi havia 156.000 persones que se'n beneficiaven. És a dir, que hi havia 2.000 persones que ja no hi entraven. No? S'havien produït, no sé si val la pena explicar-les totes, però hi havia moltes retallades, el 15% de les persones que atenien aquesta gent els hi van reduir el sou i els hi van treure la seguretat social del govern espanyol. Hi ha tot un seguit de dades.
Mira, al mes de juny podries fer una causa trobada de les retallades que s'han produït a Catalunya. Una mena de resum de bueno, t'agafes 5 retallades, perquè si no m'enfonses la vida i el programa.
Per això, no. I si ara Europa ens diu que hem de seguir retallant, imagina't tu.
Imagina't, no, que ho hem fet també.
Amb alumnes que tenim aquí que sembla que els agrada aplicar-ho, doncs
no tira. Riem per no plorar, no, eh?
Exacte.
Cafè amb llet. Sí, senyor, el 15 d'abril apareix el mensual de periodisme compromès, Cafè amb llet, on es fa un periodisme compromès i activista, que encaixa amb la visió que tu tens d'una causa trobada. De quina causa estem parlant en aquest cas?
Doncs el periodisme de denúncia, de periodisme compromès, periodisme activista, periodisme que va a buscar les arrels dels problemes com aquests que estàvem parlant ara, no?, i intenta aturar-los i canviar la dinàmica, no? És allò de que costa de trobar en els grans mitjans de comunicació i que en aquests mitjans que alguns diuen alternatius i que a nosaltres no ens agrada dir alternatius perquè ens agradaria que els alternatius fossin els altres, diguéssim, no? Que els mitjans aquests més o menys compromesos i que funcionen a base de crowdfunding, de gent que posa diners, de socis, de recaptes de diners, de vendes, de subscripcions entre la gent, no? Doncs fossin els que fossin més normals, no? I que, per dir exemples, La Vanguardia, El País o els altres, doncs fossin els alternatius, no? I és aquest tipus de periodisme. El primer número, que va sortir el mes d'abril, està precisament dedicat a això, a dir, els altres mitjans de comunicació, de qui depenen, no? Llavors hi ha tot, els diaris, els mitjans de comunicació, i al costat posa el banc que hi posa els diners, el banc que el controla, l'entitat financera que hi ha al darrere, i llavors veus, bueno, amb aquests mitjans ens hem de fiar d'aquella manera. Com a mínim sabem que si comprem tal diari o tal altre...
Qui és la font d'informació que hi ha darrere.
Exacte.
Clar.
Si compres o adquireixes el Cafè amb llet, que es pot llegir també per internet, doncs saps que al darrere hi ha gent que no té interessos financers específics.
Però aquí, a Cafè amb llet, què podem trobar que no ens ofereixen altres diaris tradicionals?
Doncs això que et deia, no? És a dir, no, totes les informacions que no tenen que quedar bé davant de tant el centre comercial o davant de tant l'empresa de begudes determinades o de tal banc, no sé què, perquè no et posa publicitat en els teus mitjans de comunicació, no? Hi ha gent que defensa que els mitjans, els anuncis no influeixen en la línia editorial dels mitjans, però la veritat és que no és així. No?
Quina vida augures per aquest Cafè amb llet?
Van fer una mena, això que dèiem, crowdfunding, una recollida de diners a través d'internet. Van aconseguir una quantitat de diners l'Albano Dante i la Marta Sivina, que són els dos periodistes que estan al darrere d'aquest projecte, suficients com per funcionar durant 4 mesos, és a dir, fer 4 números. M'explicava l'Albano que s'han posat uns sous mínims, però mínims, molt mínims, no?, per poder més o menys aguantar. I durant aquests 4 mesos ells intentaran que la gent es vagi subscrivint, que vagin fent aportacions, i llavors, si en funció d'això, podran aguantar més temps o menys temps.
Escolta'm,
ells són optimistes.
On trobem Cafè amb llet?
Hem fet un esforç brutal, perquè hem fet una tirada de 175.000 exemplars, que és la Vanguardia en tira 174.000, i per fer-se els xulos van dir, bueno, posem
aquí està. Sí, en posem 1.000. Gemma n'empenta. Un dia els portes al programa, home.
Exacte. Home, fantàstic.
Home, i tant. Passa
que tens que dedicar-hi 2 hores, perquè l'Albano no calla.
Però si no tinc 2 hores de programa. Però un dia els portes, a veure com tracten el tema de la discapacitat o la dependència, el seu número.
La Marta és infermera i coneix bé aquest tema. I el tema de la sanitat, el tema dels altres... El segon número, precisament, va d'això, el segon número de Cafè amb Llet, que pots trobar normalment a tots els centres cívics, a llocs, a hospitals, a bars, cafeteries, es reparteixen pràcticament en mà, doncs va de sanitat i retallades.
Escolta'm, Cisco, encara teniu al vostre Facebook de Sicom aquesta pàgina activa per imatges de la pobresa?
I hem de saber què dedicar-ho, perquè realment, un cop fas l'acció... La tens feta, i ara què fem, no? Perquè hem anat acumulant fotografies de gent que dorm al carrer, de gent que està remenant dels contenidors, de gent que està caminant per Barcelona amb uns carretons d'aquests de supermercat plens de ferralla, no? I amb aquestes fotografies que molta gent es va penjant, no només de Barcelona, sinó de Girona i d'altres ciutats d'Espanya, fins i tot d'altres països, què fem? Què fem? No sé què fem.
Però encara està activa?
Sí, sí, sí.
I es poden enviar fotos?
Sí, n'acabo de penjar una ara, que es ve un senyor dormint al carrer, que els has de tapar la cara perquè no es vegi, no? I una altra que es veu un llit que el deixen fet ja. Hi ha gent que dorm a la terra i després quan se'n va deixa allà el cartró, el coixí, que és un altre cartró, i una mena de llençol. No?
Doncs per concloure la secció, per una banda, busquem Cafè amb Llet, que dius que el trobem a centres cívics, m'imagino que a internet també.
Sí, sí, hi ha un PDF que es pot descarregar, sí, gratuïtament.
I, per una altra banda, el Facebook de Sicom, per buscar aquestes imatges de la pobresa i poder mirar-les, potser afegir-ne alguna altra.
Jo crec que el millor és anar a Facebook directament i posar les imatges de la pobresa, que és la forma més ràpida d'arribar-hi.
I ja hi sortiu vosaltres.
Bueno, nosaltres. Surten aquestes fotografies que ja dic que no són propietat nostra, és una pàgina que està a l'abast de tothom, és oberta, vull dir, tothom pot dir-hi i explicar el que vulgui.
Per tant, a Facebook, les imatges de la pobresa.
Efectivament.
I si el mes de juny encara continua activa, doncs ens parles una miqueta més extensament, d'acord?
Bueno, això està actiu, malauradament, i com a Europa continuï podem fer retallades, em sembla que acabarem dormint tots al carrer.
Cisco Bages, quina alegria tenir-te. M'ajudaràs a fer uns programes especials, per exemple, 31 de maig, 24 de juny, puc comptar amb tu, sempre.
Bueno, clar, no? Si la gent que ens escolta...
Si ets una joia del periodisme. Gràcies, Cisco.
Clar que sí, Anna, clar.
Vinga, nosaltres continuem a Catalunya sense barreres. Serà al costat de la Mercè Guiu. Després, la síndica de Greuges de Barcelona.
El calidoscopi de Mercè Guiu.
Dies a futbol. Parafrasejant el títol d'una pel·lícula espanyola. Vivim actualment entre la fi de la Lliga i la Champions. El futbol, tal i com el coneixem avui, va néixer el 1863 a Londres. Molts clubs que coneixem van ser creats per anglesos. El primer club espanyol, el Huelva Recreation Club, va ser fundat l'any 1873 pels obrers britànics de les mines de Rio Tinto. Com que alguns d'aquests equips primerencs només acceptaven britànics, els seus vestidors arreu van aparèixer clubs formats per autòctons com a reacció a aquest fet. L'Espanyol du aquest nom per diferenciar-se d'un Futbol Club Barcelona que en aquells moments només incluïa estrangers. Una miqueta d'història per poder il·lustrar la situació. Avui els equips de futbol estan integrats per jugadors de moltes nacionalitats diferents i a la televisió podem veure anuncis contra el racisme. Un avenç, sens dubte. Més enllà del camp de futbol, m'agradaria retre homenatge als jugadors del Dinamo de Kiev que el 1942 van jugar l'anomenat Partit de la Mort. Amb una Ucraïna ocupada, com n'és de cíclic a la història, els ucraïnesos van ser advertits. Un equip alemany mai no havia perdut en un territori ocupat. Van guanyar i els costà la vida.
Escolteu Catalunya sense barreres, el programa de política social de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Doncs continuem a Catalunya sense barreres, ara ja al costat de la Maria Vilà i la síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà. Què tal? Com està? Benvinguda, síndica.
Hola, bon dia, ben trobats.
Ara li deia al Toni, com que la Maria Assumpció és una dona de caràcter afable, em dóna peu per introduir una notícia, que
doncs
segur que vostè ha vist als mitjans de comunicació. Oi, el gos pigall aquest de la raça Caniche, que està a Lleida, ha llegit aquesta notícia, Maria?
Sí, jo sí que l'he llegit, eh?
Perquè habitualment sabeu que les persones cegues que fan servir gossos pigalls...
Fan altres races.
Sí? Doncs ara resulta que tenim el primer Caniche, que a més és català, que fa de gos pigall.
Sí, sí.
Mireu, ens informa la nostra companya Mercè Raga. Endavant.
Un canit gegant es converteix en gos guia. L'ONCE ha presentat aquest dimecres l'Obi-Wan, que, com dèiem, és el primer canit gegant que fa de gos guia. L'Obi-Wan té 2 anys i és molt actiu. El canit gegant provoca menys problemes d'al·lèrgies que la resta de races guia perquè li cau poc al pèl i embruta menys. Segons dades de l'organització, ensinistrar aquests gossos costa uns 35.000 euros, que íntegrament paga l'ONCE. Per això hi ha una llista d'espera de 3 anys. A casa nostra, a Catalunya, hi ha uns 200 gossos d'aquest tipus en actiu. L'experiència ha determinat que són 3 les races més apropiades i utilitzades per convertir-se en gos guia: el labrador retriever, el golden retriever i el pastor alemany.
Doncs ja vegeu.
Realment és molt curiós, és molt curiós.
Sí. És supergran el caniche, és molt més gran que, per exemple, el gos del delegat territorial de l'OMCE a Catalunya, en Xavier Grau, que és un llabrador,
crec que el caniche és més gran, no?
Sí, no, realment és curiós, però són tan llestos aquests gossos que jo ja em puc creure qualsevol cosa que t'expliquin, perquè si han rebut la formació i la preparació necessària, realment és que són impressionants.
Molt bé, doncs ja estem al nostre espai de la síndica de Greuges de Barcelona. Avui la Maria Vilà ha preparat un tema que té com a argument central l'Audiència Pública Escolars de Barcelona amb i sense discapacitat, un acte al qual tu també vas estar present,
sí,
Maria.
Sí, em vaig escapar, la síndica em va convidar i vam estar allà compartint un matí amb les grans personalitats de l'Ajuntament, entre ells la síndica, i amb 900 escolars, no, Maria Assumpció?
Sí, va ser realment impressionant. Ha estat molt maco perquè, o sigui, escoltar la veu d'uns nens i nenes entre 11 i 15 anys que han estat pensant què poden fer per millorar la ciutat i que junt amb els professors han fet una feina molt maca, han parlat doncs de la inclusió i o exclusió social, doncs ha estat molt bé, no? Perquè s'ho han treballat molt, s'ha de dir que els professors han tingut un gran interès en fer aquesta feina i, bueno, doncs tal com m'heu dit l'altre dia, el dia 6, ho van presentar a l'alcalde i al govern municipal.
Sí, però ben bé, explica'ns què és això de l'audiència pública dels nois i noies.
Sí, l'audiència pública és que l'alcalde de Barcelona, amb les persones que ell creu convenient, del govern o no, amb els altres regidors i regidores que formen part del plenari de l'Ajuntament de Barcelona, doncs conviden els, en aquest cas, els nois i noies que han fet aquest treball, i aleshores, doncs, públicament, en el Saló de Cent, precisament, doncs expliquen les conclusions del treball que han fet. I aleshores, doncs, no solament se'ls escolta, sinó que després l'alcalde i els regidors i regidores els hi van tornar la resposta, diguéssim, no els hi van donar una resposta a les propostes que feien.
I entenem que això no és la primera vegada que es fa, és una cosa que es fa cada any, no?
Sí, en aquesta ha sigut la 19a edició que s'ha fet amb diferents temes que s'han anat tocant durant aquests anys.
I aquesta vegada s'ha implicat la sindicatura.
Sí, aquesta vegada, doncs, la veritat és que vam venir des de l'educació demanant-se si volíem col·laborar, perquè, doncs, esclar, parlar d'inclusió social, vam pensar que nosaltres, doncs, també podríem col·laborar, sobretot també perquè coneguessin aquests nois i noies, coneguessin ells i de retruc les seves famílies, coneguessin l'existència d'aquesta institució, doncs, que davant d'uns fets i de temes que de vegades, doncs, clamen al cel, com, segons, bueno, la situació que ara tenim, doncs vol dir que han tingut un gran interès en que nosaltres, doncs, també els expliquéssim el que fèiem, com els podíem ajudar i com podien també conèixer a través de nosaltres, com podien conèixer la situació en què s'estan trobant i els problemes que hi ha a Barcelona.
I com has vist aquests joves? Estan sensibilitzats respecte a aquesta inclusió social?
Ho estan molt. Han participat joves de diferents districtes de Barcelona, i ells mateixos en segons quins districtes, com molt bé sabem, degut a les grans desigualtats que encara hi ha entre uns punts o altres de la ciutat, són nens i nenes que estan patint també molt a prop, molts d'ells després també ho hem sapigut al anar als col·legis i parlar amb ells, doncs hem sapigut que, esclar, que són famílies que també estan passant per amb molta precarietat i que estan vivint uns moments difícils. Per tant, ells en són absolutament conscients de la situació, absolutament.
I quines idees tenen respecte a aquesta inclusió o exclusió social?
Bé, ells s'han basat molt, i les conclusions sobretot, s'han basat molt amb el tema del diàleg, no? Del diàleg i de que se'ls escolti i de que puguin manifestar aquests greuges que s'estan trobant i a partir d'aquí, doncs, dialogar amb l'administració, en aquest cas amb l'Ajuntament de Barcelona, poguer arribar, que ells expliquin els problemes que han vist, les necessitats que han vist i des dels diferents departaments i de les diferents regidories que se'ls escolti i que els hi facin el màxim de cas.
I tu creus que se'ls escoltarà, que aquest manifest realment influenciarà la política municipal?
Jo espero que sí, perquè de tota manera va ser curiós, perquè és clar, l'alcalde, una de les primeres respostes que va donar va dir, bueno, jo d'entrada, jo sóc pediatre, no? I sóc pediatre i això volia dir doncs que està també, bueno, doncs que en un principi doncs li agraden els nens i nenes i que per tant, se'ls va escoltar, la veritat, amb molta atenció i amb molt carinyo, diria jo. A partir d'aquí, doncs saben perfectament els polítics que aquesta veu d'aquests nois i noies també s'han d'escoltar, perquè darrere d'ells hi ha una pila de professors que han estat treballant el tema i també les famílies, i per tant, de retruc, és molt important que se'ls hi faci cas, perquè ells també viuen aquesta realitat i la coneixen i la pateixen.
Perquè ens comentaves que ja han participat diferents escoles. Quines escoles han participat? De quines zones?
Sí, els barris, els districtes que han participat són les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, que això seria, doncs, seria la part alta de la ciutat, on també, bé, també hi ha certs problemes, però amb un contrast tremendo entre Nou Barris i Sant Andreu. La diferència entre les escoles, doncs sí, la veritat és que la situació de les famílies, doncs, és diferent. No? Però tots plegats i tots junts han tret conclusions bastant maques.
I també algunes escoles d'educació especial, veritat?
Sí, han estat molt interessant. Ha estat molt interessant aquestes escoles, doncs, que també amb nens i nenes amb certes discapacitats, que també han col·laborat i ho han fet, doncs, amb molt interès i a partir també de la seva situació i de la seva realitat.
Clar, una posada en comú de tants punts de vista sobre la inclusió social, que la figura de l'alcalde, la figura de la síndica de greuges de Barcelona, escoles ordinàries i escoles d'educació especial. Clar, tot això dona una riquesa molt, molt important al debat.
Sí, no, realment, és que ha estat un debat, amb els que nosaltres a més hem participat, ha estat un debat directament, no? Directament un debat perquè, esclar, tampoc, o sigui, ho comprenen i ho viuen i ho saben, però no ho entenen gaire. Diuen, bueno, i per què ha de passar això? O sigui, es pregunten també què s'ha fet tan malament per arribar a aquesta situació.
Clar, Maria, hi ha anècdotes amb l'Escola d'Educació Especial.
Sí,
què ha passat
que,
aquí?
Jo vaig estar parlant amb la síndica i m'ha explicat que algun dels alumnes d'Educació Especial ha tingut alguna intervenció bastant...
Sí, hi ha hagut intervencions realment. O sigui, per exemple, de preguntar-te, quan estàs explicant la situació i els casos que hem tingut, els expedients de queixa, que tot d'una et pregunten, escolti'm, i després vostè, quan surt del despatx o quan surt d'aquestes reunions, no se'n va preocupar ocupada a casa, i llavors, però esclar, perquè veuen que ho estàs patint, no? I, doncs esclar, naturalment que sí que me'n vaig preocupar de casa, i segueixo pensant, i després dir, escolti'm, com és que vostè fa aquesta feina? Per tant, que són sortides de que, esclar, ells pensen, bueno, doncs hi ha algú que s'està interessant, i com és que li interessa, no? Una mica era aquesta la situació. I després, bé, un cas, i naturalment, com que aquí no hi ha noms ni es parla de cap persona assenyalant-la, doncs un nen que tenia entre 12 o 14 anys que va explicar una situació que es trobava a casa seva, una situació molt dura que tenien els seus pares i que, a més, el seu pare tenia una certa discapacitat física i que, bueno, doncs deia que serveis socials amb ell li semblava que no la tenien prou bé i ens va posar una queixa. Jo no sé, és clar, segurament a l'escola li van explicar, però ho va fer ell espontàniament, va dir, escolti, és que jo vull posar una queixa. I, bueno, realment, home, és molt maco.
Hi ha alguna mesura especial que la sindicatura, amb tot aquest procés, faci costat de manera especial?
Bé, nosaltres també escoltant-nos, lògicament, i aprendre, perquè sempre s'aprèn dels altres, de col·lectius com aquest, que nosaltres tampoc estem tan acostumats a tractar-hi, no? Perquè, bueno, lògicament, les persones que venen a posar les queixes són persones adultes, no? I, per tant, doncs, aquesta visió que té des dels instituts i aquests nens i nenes, tant a unes escoles especialitzades com les altres, doncs, a veure, per nosaltres ha estat, sí, nosaltres pensem treballar aquest tema i, a més, doncs, estem contents perquè l'any que ve volem seguir amb aquest projecte. També no volem deixar de pensar que les escoles també és un lloc on nosaltres podem anar a explicar i oferir el nostre servei, diguéssim, perquè vol dir que dels nens i nenes passen a les famílies, no? I em va agradar, doncs, que el tema de l'any que ve l'alcalde ja el va anunciar, que és la política i els drets dels ciutadans. O sigui que, per tant, els drets, això sí que a la sindicatura afecta directament.
Sí, sí. No? Us toca, us torna a tocar, eh?
Ens torna a tocar d'una manera plena.
Aquest any era la inclusió social,
sí.
El primer que participava a la síndica de Greuges,
sí,
de Barcelona.
Sí, sí, el primer, sí.
I l'any vinent ja li han dit que torni.
Sí, clar, clar.
Política i drets socials.
I tant.
Hi ha feina aquí.
És interessant.
Entenc, síndica, que els escolars han fet una mena de manifest.
Sí, han fet un manifest que van lliurar, doncs, a l'alcalde. A nosaltres també doncs, ens el faran arribar. I realment, doncs, val la pena que es tingui en compte cada punt dels que han anat expressant i de les vivències que ells han tingut. I, per tant, doncs, jo crec que és a tenir en compte. Jo estic segura que des de l'Ajuntament doncs, se'ls tindrà la consideració que mereixen, si no ho reclamarem.
Doncs moltíssimes gràcies, Maria Assumpció Vilà, síndica de Greuges de Barcelona, per haver estat a Catalunya Sense Barreres un mes i propers juny. Uh-huh. Ja s'ha passat la temporada.
Ja.
És que vola,
ràpid,
la vida.
Sí. Va molt ràpid, això.
Maria Vilà, moltíssimes gràcies per la teva col·laboració. Us espera totes dues al mes
tant.
De juny, sí?
Tant,
amb un altre nou tema.
Molt
d'acord?
Bé. Fins aviat.
Una abraçada ben forta. Nosaltres ens quedem ara al costat de la Dolors Garcia, de FSC Inserta, anunciant-vos ofertes laborals destinades a persones amb discapacitat en situació d'atur. Endavant.
Bona tarda, Anna. Aquesta setmana estem seleccionant un professor o professora d'anglès per Manresa. Busquem un professional amb experiència en la docència, saber motivar els alumnes en l'aprenentatge de l'idioma, fer seguiment dels alumnes i establir una bona relació amb els pares i alumnes. S'ofereix una jornada parcial entre 21 i 30 hores setmanals en horari de tarda, així com una contractació fixa discontínua. Per Barcelona estem fent una recerca d'un perfil comercial per un centre especial de treball. Les seves funcions impliquen captació de nous clients, presentació del servei que ofereix al centre i col·laborar en les tasques administratives. Es requereix estudis mínims de batxillerat, experiència comercial i molt valorable conèixer els aspectes legals del funcionament del centre especial de treball. També requereix carnet de conduir i nivell mitjà d'anglès. S'ofereix un contracte inicial de 6 mesos amb possibilitat d'indefinit. El salari fixa més variable per objectius. La jornada és de 40 hores setmanals en horari de matí i tarda. I ja per finalitzar, vols formar-te en una nova professió a l'hora que practiques treballant en ella? Podràs dur a terme tasques tècnico-sanitàries i comercials en diferents gabinets d'ajudes auditives a través de l'accés a la formació dual d'audiologia protèsica. Es requereix titulació mínima de batxillerat, cicle formatiu superior o cicle formatiu mig amb la prova d'accés a grau superior aprovada. La contractació o inici de la formació es farà al setembre a Barcelona i s'ofereix un contracte de formació i aprenentatge durant els 2 anys que dura la formació teòrico-pràctica. El procés de selecció durà a terme durant la segona quinzena del mes de maig. I ja sabeu, per finalitzar, que aquestes ofertes laborals s'adrecen a persones en situació d'atur que tinguin un certificat de disminució en un percentatge igual o superior al 33% o tenir reconeguda una incapacitat permanent en grau total, absoluta o gran invalidesa. Ja podeu trobar totes aquestes ofertes i més informació a la nostra pàgina web portalento.es. Bona tarda i salutacions a FSC Inserta.
Moltíssimes gràcies, Dolors. Nosaltres us recordem www.portalento.es per mirar aquestes o d'altres ofertes i 93 238 49 49. Telèfon d'Inserta Catalunya 93 238 49 49. Ara, una petita pausa musical i entrem en temps de tertúlia. Couldn't get much higher. My spirit takes flight. Cause I am alive. Oh, you call on me. When you call on me. When I hear you breathe. When I hear you breathe. I get wings of light. I feel that I'm alive. Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández. There's a nail in the door and there's glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV's on. I ara sí, entrem a la tertúlia de Catalunya sense barreres en aquest cap de setmana del 10 i 11 de maig. Avui amb els companys i companyes de Salut Mental, Fèlix Rocell, Hernán Sampietro, Maria García i Ernesto García, que s'estrena com a tertúlia. Bona tarda, companys, benvinguts.
Bona tarda, Anna.
Com porteu la primavera?
Sí? Molt bé.
Ui, Maria, què ha passat aquí?
D'aquella manera, va i viene.
La sang alteradíssima.
Amb aquests dies magnífics que fa, dona.
Sí, sí, de estos tres días magníficos, ya los encontraré ya.
Sí, que la primavera no et prova bé, Maria.
Diguem que sembla que s'aposenti una mica més.
Vale, molt bé, doncs a veure, al mes de juny et preguntaré, però ja estarem a l'estiu gairebé, sí. Tocant l'estiu.
Sí, sí, sí.
Avui parlem de les teràpies alternatives, sí. Vinculades amb les persones amb algun problema de salut mental. Què enteneu vosaltres per teràpies alternatives?
Bueno, jo entenc les teràpies alternatives les que estan al marge del sistema habitual de salut, del que estan al marge d'hospitals, de metges, d'ambulatoris i tot el sistema habitual de salut.
Sí, jo crec que respondre a aquesta pregunta és com la clau, no? Perquè, igual que en Fèlix, jo també entenc que és tot el que és, està més enllà del que és la psiquiatria o les teràpies de psicologia i, sobretot, en els contextos hospitalaris. Però és tan ample tot el que entra dins de que es coneix com a teràpies alternatives que és una mica polèmic de què és vàlid, què no és vàlid, què entra dins de tot això.
Hi ha moltes coses.
Mira, és una olla allà que hi ha moltes cosetes, no? És tot allò que se'n va fora del que és la medicina al·lòpata i que fa que pugui haver-hi una alternativa a la Generalitat.
Home, jo crec que les teràpies alternatives són una mena d'una altra opció per nosaltres, perquè la veritat és que agafen la ment d'una altra manera, i a més, en lloc de posar la medicina, les pastilles, diguéssim, posen una altra cosa que és la ment, diguéssim, a treballar d'una altra manera.
De quina manera es treballa la ment amb les teràpies alternatives?
Doncs no ho tinc molt clar. Jo el que he fet, per exemple, són massatges de shiatsu, que em deixaven molt relaxat. Te fan un massatge d'allò i et quedes en la pau mental de l'univers.
Un massatge shiatsu.
Shiatsu.
Uh-huh. O sigui, que això seria com un ansiolític? Dic, no sé, perdona, igual la comparació no és adient, però per jo situar-me, si
doncs
tu
sí,
relaxa...
Sí, es podria dir que és un ansiolític. Uh-huh. Et quedes en pau amb tu mateix i tens una estona genial.
Cada manera específica d'intervenir, cada tipus diferent de lo que es coneix com a teràpia alternativa té la seva manera de treballar i no són comparables, no es poden comparar. Un exemple que podríem incloure dins d'aquest de calaix són els grups d'ajuda mútua, que no és que siguin en si mateix una intervenció terapèutica, però que són molt positius per a la gent que participa. De fet, bueno, la majoria dels que estem aquí hem participat o continuem participant en grups d'ajuda mútua i són molt efectius, no només per salut mental, pel tema de les addiccions, tenen un nivell d'efectivitat igual o superior als que tenen les intervencions en contextos hospitalaris, per dir-ho d'alguna manera.
I per vosaltres, un grup d'ajuda mútua forma part d'una teràpia alternativa, també?
Podria formar part, sí.
No és una teràpia, però sí que és d'efectes positius per a la salut mental, per dir un exemple. I hi ha altres tipus d'intervencions que també tenen efectes reconeguts, que serveixen fer ioga o alguns esports de baixa intensitat. Per exemple, se sap que tenen efectes antidepressius i això està provat. Després també hi ha altres tipus de coses que són més discutibles, però hi ha moltes intervencions que a través del cos, com el que explicava en Fèlix, també poden tenir efectes positius.
Mira, per exemple, les teràpies amb treball en energia, no? Les imposicions de mans, que un mateix es pot fer, pot arribar a relaxar-te moltíssim en un moment d'angoixa. També la meditació. La meditació és una eina molt important per poder asserenar la ment i estar en tu mateix millor.
Les imposicions de mans, parles del Reiki en aquest cas, Maria.
És Reiki, però és més aviat imposició de mà en plan energètic. Fins i tot un mateix serà...
Jo això no m'ho crec, eh?
Però això és Reiki, eh? És Reiki. Sí. Home, doncs no sé si tu creus o no, Fèlix, però jo conec professionals que es dediquen, amb discapacitat, que es dediquen a fer Reiki.
El Reiki és això d'imposar les mans?
Sí, senyor.
No, jo no m'ho crec.
Vale. El shiatsu sí, no?
El shiatsu ho he provat i m'ha donat bon resultat.
Molt bé, Ernesto.
Molt bé, jo la veritat és que estic fent ioga, avui per exemple tinc classe de ioga, que ho fem una vegada a la setmana, a més des de l'octubre, quan vaig començar, cada vegada estic millor, encara que sóc una mica inflexible, diguéssim, però a poc estic flexibilitzant-me en el cos, que vol dir, i la veritat és que em trobo cada vegada millor, i a més, començat la meva manera casolana a fer meditació fa uns 7 o 8 mesos i avui he trobat, fa 3 setmanes que he començat amb una organització que és sense ànim de lucre a fer un curs de pensament positiu que és que té la meditació, però a més és de dir diverses paraules i aquestes paraules, diguéssim, són una mica bones per la ment i per tot.
Però això de la meditació m'ho crec. Jo crec que la meditació pot tenir efectes positius. Però, per exemple, aquesta gent que es posa a dir un mantra una vegada i una altra durant hores, esperant així, no sé, una recuperació, tinc els meus dubtes.
El que pot servir a una persona per a recuperació és intransferible. Fins i tot, i aprofitem que estem a Ràdio Estel, jo tinc una persona molt propera, un familiar molt proper, que tenia problemes de salut mental, que no li servia en absolut això que deia com les intervencions alopàtiques, no? o les tradicionals, que anava molt malament, i que la religió li va salvar. Es va fer creient, fins i tot una verge al pati de casa seva, i això a ella li serveix. A mi no, perquè no tinc fe, però a ella li serveix. Vull dir, què pot ser de profit per una persona?
És molt personal, no?
És molt personal.
Clar, el que serveix per uns altres potser no. A l'Ernesto sembla ser que la meditació li està anant perfecta.
Sí, a més, jo dic una cosa. Hi ha un investigador, que és un científic, Masaru Emoto,
sí,
que és un investigador japonès,
sí.
que va fer una prova en l'aigua.
Sí, senyor.
Va agafar l'aigua a 25 graus centígrads sota zero, i va fer fotografies de com estava l'aigua. I amb diverses paraules, diguéssim, posant paraules positives, l'aigua va agafar unes formes molt harmòniques i posant paraules molt negatives, que no eren tan harmòniques, no eren res d'harmòniques, eren molt, molt, molt lletges les formes que van agafar. Si l'aigua, que té aquesta forma, nosaltres som un 80% d'aigua, si agafar aquestes formes, si fa l'aigua això, imaginem nosaltres que fem els nostres pensaments, les paraules positives i les nostres sessions.
Doncs per totes les grans escoles de negocis del món circulen les teories d'aquest científic, Ernesto. O sigui, és un crac aquest senyor, eh?
Ah, sí?
Està possedíssim en tot el tema que tractem avui. Bé, més coses. Realment, què en penseu de la eficàcia i de la credibilitat de les teràpies alternatives?
Bé, jo crec que hi ha de tot. Evidentment, jo crec que el ioga et pot fer bé. El control de la teva consciència, el control dels teus actes, la respiració, pot ser bé. Jo crec que cal utilitzar la raó. La raó. Ja la raó ja et diu si una cosa és racional o no. I en aquest sentit, clar, pots canviar persona a persona.
Però el model racionalista, Fèlix, ha arribat a la seva fi, eh?
Jo no ho veig així.
Les teories científiques, fins i tot.
L'eficàcia i la credibilitat és tan variable com el tipus d'intervencions que hi ha, que es poden considerar com alternatives. Hi ha moltes que tenen eficàcia provada, estudiada, i que fins i tot des dels mateixos contextes psiquiàtrics les recomanen com coadjuvants, per dir-ho d'una manera. Hi ha d'altres que són bastant més discutibles i que es basen gairebé al 100% en la fe, en la sugestió, en altres tipus de variables que són intangibles.
Quines teràpies alternatives està recomanant la corrent oficial, la corrent oficial de la medicina?
Per exemple, grups d'ajuda mútua, meditació, ioga, aquest tipus de fer teràpia, aquest tipus d'altres intervencions, des dels mateixos contextos hospitalaris, si un té la possibilitat d'accedir-ne, recomanen que un les faci.
Sí.
Jo diria que...
T'has quedat en blanc.
M'he quedat en blanc.
Ja tornaràs, no hi ha cap problema. Això és la tertúlia de companys i companyes de salut mental. Si passa, passa. No passa res. Maria, endavant. Bueno, sí.
Jo estava d'acord amb el que està comentant l'Hernán, no? Vull dir que hi ha moltes coses a les que estan recomanades i que donen un fruit positiu. El que deia l'arteràpia, el ioga, el tai chi. Hi ha molta gent que en aquestes arts marcials, que són en principi un origen, després s'ha trobat que és beneficiari pel cos i per la ment, saps? Harmonitzar, que és l'ideal, no? Això jo penso que és el principal.
Què en pensen els vostres psiquiatres de tot el tema de les teràpies alternatives? Què en diuen?
Doncs a nosaltres, activament, molta gent ens ve recomanada des dels ESMAs, sobretot perquè es refereix a grups d'ajuda mútua. Molta gent ve recomanada de centres de salut mental, per exemple. Altres tipus d'intervenció, bueno, no crec que siguin recomanables des de l'àmbit hospitalari, però aquest sí.
Mm-hmm.
Jo la veritat és que vaig ensenyar el curs que faig de pensament positiu al meu psiquiatre i va dir que estava bé, que hauria de trobar el meu camí, i si que el meu camí fos aquest, doncs molt bé.
Respectuós,
per tant. Sí, no, i que a més està d'acord, és una persona molt oberta en aquestes coses, no és, diguéssim, el típic terapeuta de les pastilles i tot això, sinó molt obert.
No, jo ara potser estic una mica com abandonada, no? Però he fet moltes teràpies, sobretot energètiques, i el meu psiquiatre sempre ha estat, diguem, vigilant, però una mica al marge, com el fet de que jo pues, desenvolupava les coses que a mi m'agradaven.
Però no ho recomanen. Els psiquiatres, malgrat tot, això dels massatges, la meditació, el ioga... No ho recomanen.
No, però ell mai se m'ha posat mai en contra. I mira que jo he fet teràpia en plan neteges de l'aura, coses així energètiques, quasi etèriques, no? I, bueno, en un principi a mi durant molt de temps m'ha servit.
Jo volia posar l'accent en un punt que potser ho estem deixant córrer i que és que alternatiu no vol dir contraposat. No, no vol dir que perquè un faci aquest tipus d'altres intervencions hagi d'abandonar les intervencions tradicionals. No vol dir que perquè un faci meditació deixi de portar un control o de prendre's la medicació. No estem dient, no, això són com coadjuvants o altres intervencions que ens poden ajudar.
Són camins paral·lels, podíem dir, sí, no clar. Divergents.
No.
Sí.
L'objectiu és el mateix, l'equilibri de la persona a tots els nivells. Sí?
D'això es tracta. Uh-huh. Però jo crec que si els temes es tracten de forma més holística, més tenint en compte la personalitat, més tenint en compte...
Tota la persona en
tota
si
la
mateixa,
persona,
en sí.
La ment, el cos, l'aura, si vols, doncs...
La fe.
Dona resultat.
Per tant, teràpies alternatives. Quan i com? Serien la pregunta. Quan i com? La Maria va dir, home, en un moment de la meva vida a mi m'han ajudat, ara les he abandonat una mica.
Sí. En aquests moments estic com a molt, diguem, medicalitzada i faig meditació de tant en tant a casa i tal. Ioga intento retornar, així, a poc a poc.
Mm-hmm. El moment arriba, sembla ser que el moment arriba. Com arriba el moment de recomanar la presentació d'un llibre d'un col·laborador del blog d'Activament?
Sí, el proper dijous, dia 15... a les 6 de la tarda a l'hotel d'entitat Siemens, carrer Rocafort 242 bis, un company col·laborador del blog d'Activament presenta el seu llibre Tengo trastorno bipolar, desmitificaciones i anècdotes, on explica des de la seva experiència personal què és viure amb un diagnòstic de trastorn bipolar i a més ho fa d'una manera amb un cert sentit de l'humor i amb, bueno, mostrant-se una persona com qualsevol altra.
Em sembla que és simpàtic i tot, eh?
Sí, sí.
El llibre és el proper dijous 15 de maig.
El proper dijous 15 de maig a les 6 de la tarda a l'hotel d'entitat de Siemens, on estem nosaltres, activament.
Ahà, doncs no podem faltar-vos, oi? I a més que a través d'Activament donaré informació d'aquest acte i d'altres.
Sí, sí, estem fent difusió.
Activament.org.
Molt bé, activament.org. Doncs moltíssimes gràcies, Fèlix, Hernán, Maria i Ernesto, per haver fet aquesta tertúlia. Una abraçada ben forta i us espero el mes de juny, sí?
Molt bé.
Gràcies.
Vinga,
gràcies.
Que vagi bé.
Una abraçada ben forta i vosaltres, oients, sigueu persones felices i solidàries.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández.